Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El drama dels abusos comesos a menors, sobretot sexuals, en el si de l'Església és molt greu i s'està afrontant de la millor manera possible. Així s'ha expressat, encara que no siguin paraules textuals, el defensor del poble, Ángel Gabilondo, aquest matí, durant la presentació davant de la Comissió Mixta Congrés-Senat per a les relacions amb la seva institució, de l'informe d'ara fa un any. Gabilondo ha recordat que el diàleg amb l'Església, tant amb la Conferència Episcopal Espanyola com amb la Conferència de Religiosos i amb les víctimes, es manté i que entre tota la societat s'està afrontant el problema. Caldrà que les mesures, incloent-hi la reparació i les indemnitzacions, siguin sempre amb un mateix objectiu. I aquí hi ha la clau, que no és altra que el d'erradicar aquests crims contra la infància i contra la dignitat humana i prevenir-los perquè precisament no es tornin a produir. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 15 d'octubre, festa de Santa Teresa de Jesús, verge i doctora de l'Església, donem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julva. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, que el govern espanyol acaba d'anunciar que la regulació dels contractes de lloguer de curta durada estarà llest abans d'acabar aquest any 2024. Tot plegat després que la norma s'aprovés ja la setmana passada en règim d'urgència. Una normativa que inclourà un registre vehiculat al registre de la propietat, sense el qual no es podrà comercialitzar el pis turístic de temporada o les habitacions a les diverses plataformes. L'anunci l'ha fet la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on avui s'ha aprovat la pròrroga de 200 milions d'euros destinats a ajudar els joves a pagar els lloguers. I precisament sobre això, el Sindicat de Llogateres ha convocat una manifestació per al pròxim dissabte 23 de novembre a la plaça Universitat de la capital catalana. Volen fer pressió per exigir una rebaixa dels preus del lloguer. Alerten que si no hi ha una reducció aniran a una vaga de lloguers. I l'informe d'Esquerra Republicana assenyala l'exdirector de comunicació Tolo Moya com a màxim responsable dels cartells de l'Alzheimer contra els Maragall i assegura que Oriol Junqueras sabia que era un atac de falsa bandera. Tot això abans que sortís publicat a la premsa. Ho ha avançat aquest matí RAC1, que ha tingut accés al contingut d'aquest informe independent del de la direcció del partit. Doncs a Ràdio Estel hem pogut parlar amb Tolo Moya, ha dit que portarà aquest cas als tribunals, s'ha defensat, ha dit que ho acompanyarà de diferents proves, com un missatge, per exemple, de l'aleshores vicesecretari de Comunicació, Marc Colomer, que, per exemple, deia que s'havia d'enganxar uns cartells amb la cara dels Maragall, o un missatge que demostraria que el mateix Colomer va tenir contacte amb els joves de la noia que van enganxar aquests cartells. També converses, diu, de la fins ara secretària general Marta Rovira amb el mateix vicesecretari de Comunicació, Marc Colomer.
Gràcies, Júlia. Us explicarem també que Toledo acull des d'aquest dilluns i fins dijous les jornades de delegats diocesans de Pastoral de la Carretera amb el lema Jo sóc el camí, la veritat i la vida. A més, en el marc del sínode, Maria Ignàcia Angelini, guia espiritual d'aquesta assemblea, ha dit aquest dimarts al matí que l'Església ha de redescobrir els llocs de fam de l'ànima. En la meditació, la reflexió de la monja benedictina s'ha centrat en el tema del lloc de l'Església sinodal en la missió. Precisament el lloc és un dels punts que ara, en el tercer apartat de l'Instrumentum Laboris, s'està començant a analitzar. I el curs acadèmic de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, s'inaugurava formalment aquest dilluns al vespre en un acte presidit pel bisbe auxiliar David Abadies, acompanyat pel rector de l'Ateneu Sant Pacià, Joan Torra, i pel degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Daniel Palau. Després del bloc informatiu entrevistarem Manu Gorriz, director del Secretariat de Missions de l'Arxidiòcesi de Barcelona, coincidint amb la setmana del Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, el DOMUN. Es presenta la campanya missionera Aquest mateix dimarts al matí s'ha fet la presentació a Madrid i també parlarem amb Manu Gorri del Tren Missioner, una de les iniciatives que es duen a terme a casa nostra. El lema és aneu i convideu tothom a la festa. I secció d'Economia amb Valors, els últims 25 minuts aproximadament del nostre programa. Amb Salvador Aragonès parlarem avui amb Lalo Plata, secretari de Comunicació de Comissions Obreres a Catalunya. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i avui també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El defensor del poble ha rebut 144 nous casos d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica un any després d'haver publicat el seu ja conegut informe. Així ho ha reconegut aquest dimarts al matí Ángel Gabilondo davant de la Comissió Mixta Congrés-Senat per a les relacions amb el defensor del poble. D'aquesta manera, la unitat d'atenció a les víctimes d'aquest òrgan xifra en un total de 674 el nombre de víctimes des del 1960 fins avui. D'aquestes persones que han patit abusos en l'àmbit eclesial, el 15% són dones i la immensa majoria, el 85%, homes. El defensor del poble, en la seva extensa intervenció de 45 minuts, ho ha resumit així.
De totes les víctimes escuchades, 563 fueron hombres, 84,19%. 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%.
Gabilondo ha tornat a destacar l'enquesta encarregada a l'empresa GAT3, que va entrevistar 8.013 persones i va xifrar en 440.000 les víctimes d'abusos en l'àmbit eclesial. Tot i això, en cap moment va fer seva aquesta polèmica extrapolació, que en el seu moment, recordem-ho, ja va provocar una reacció molt crítica des de la Conferència Episcopal i des de l'Església en general. El defensor del poble ha recordat que és una realitat el fet que en l'Església s'ha pogut fer més per evitar aquests crims d'abús sexual a menors en el passat, encara que reconeix que és cert que no tots els seus dirigents ho sabien. L'exministre d'Educació també ha destacat que les conclusions i les recomanacions derivades d'aquest informe no pretenen ser l'última paraula i tampoc una solució definitiva. En un dels moments més rellevants de la compareixença, Ángel Gabilondo ha assegurat que ara la seva institució ja ha fet la feina i la passa als poders legislatiu i executiu.
Con todo nuestro respeto al Parlamento, en ningún caso el informe especifica cómo debe hacerse. No somos quienes para decirle al Parlamento cómo debe hacerse. Podemos decirle, ya que nos ha hecho una encomienda, qué es lo que debe hacerse. Por entender que esa tarea de determinar el cómo es tarea del Parlamento o del Gobierno, según cada caso. Es la hora del Parlamento.
El defensor del poble ha recordat a l'Església Catòlica i als poders públics que segueix oberta la necessitat de donar una resposta a les víctimes.
Puede considerarse que se ha roto el silencio. Un silencio con el que se ha visto rodeado durante muchos años, de hecho largas décadas, el grave problema de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Lo han hecho las víctimas y en buena medida la sociedad española. Pensamos que entre todos estamos contribuyendo a romper dicho silencio. En alguna ocasión he dicho que lo que ha sucedido a lo largo de mucho tiempo ha sido posible por el mantenimiento de este silencio. La ruptura del mismo no se debe, sin más, a esta comisión asesora del defensor del pueblo y su informe. Se debe al esfuerzo de tantas víctimas que desde hace años están desvelando públicamente los terribles hechos que sufrieron y que les han acompañado durante toda su vida. Des de niños.
Ángel Gabilondo ha subratllat que la pluralitat de l'Església s'ha visibilitzat també a l'hora de contactar amb les diferents diòcesis, ja que s'han pogut detectar, segons ha dit, bones i males pràctiques. El defensor del poble ha detallat, a més, que ha mantingut, a més de reunions amb associacions de víctimes, més de 80 trobades amb els presidents i secretaris generals de la Conferència Episcopal Espanyola aquests últims anys, amb el president de la Conferència Espanyola de Religiosos, la CONFER, i amb superiors majors, així com amb el degà del Tribunal de la Rota Romana, amb representants d'instituts de vida consagrada, amb escoles catòliques i amb la Comissió Assessora i Fòrum d'Associacions de Víctimes. En aquest discurs, Gabilondo ha demanat a l'Església que les víctimes formin part del procés penal canònic, ja que aquesta és, en les seves paraules, una deficiència del dret canònic. D'altra banda, ha dit que està al corrent del Pla de Reparació Integral a les Víctimes d'Abusos, PRIVA, que la Conferència Episcopal ha engegat recentment, i ha recordat als bisbes que les compensacions econòmiques han de formar part d'un procés reglat i transparent.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. Toledo acull les jornades de delegats diocesans de Pastoral de la Carretera des d'aquest dilluns i fins dijous amb el lema «Jo sóc el camí, la veritat i la vida», una frase del capítol 14 de l'Evangeli de Joan. Aquesta trobada està organitzada pel Departament de Pastoral de la Carretera de la Conferència Episcopal Espanyola. Durant la primera jornada va haver-hi un temps aquest dilluns per a la posada en comú i el diàleg amb els delegats diocesans d'aquest àmbit. L'acte inaugural s'ha fet aquest dimarts, juntament amb el bisbe Atilano Rodríguez i el director del departament, José Aumente, i ha estat present l'arcabisbe de Toledo, Francisco Cerro. La primera ponència ha estat dedicada a la presència i l'acompanyament de la Direcció General de Trànsit als conductors a càrrec de la cap provincial de trànsit de Toledo, Eva María Moreno. Després, els participants han visitat l'Hospital Nacional de Paraplègics, a la capital manxega, on hi ha nombrosos pacients víctimes d'accidents de trànsit. Allà es fa una taula rodona, després, precisament, amb víctimes de sinistres vials, amb el títol «Mirada dolorosa al passat, acceptació del present, mirada esperançada al futur». José Aumente ha assegurat que aquesta pastoral de l'Església està sempre connectada amb la societat i amb el valor de la prudència al volant.
No hay que hacer muchas matemáticas. Yo sinceramente creo que la pastoral se hace con el corazón, principalmente. Y yo siempre digo una frase muy sencilla, que es estar convencidos que la Iglesia es madre. Entonces, la madre está donde están sus hijos. Y la madre no tiene que nunca decir yo que soy tu madre, tiene no sencillamente con el cariño de una madre acercarse a toda esa gente.
El director del Departament de Pastoral de la Carretera també ha destacat la importància de la participació de les víctimes d'accidents de trànsit.
Tener una mesa redonda para darles la palabra. Sencillamente no vamos a echarles un sermón ni a decir lo que tienen que hacer ni por qué lo han hecho. Sencillamente a escucharlos. Yo creo que la mejor actitud que podemos tener con esta gente es que sepan que la Iglesia está con ellos y que ellos tienen también que decir una palabra a la Iglesia.
Finalment, José Aumente ha destacat que la jornada anual de responsabilitat en el trànsit, cada primer diumenge de juliol, és com la síntesi de tota la feina que es fa cada dia.
Todos los años hay un aldabonazo en el cual se nos dice a todos los conductores con un eslogan, con un cartel, con un mensaje de los obispos que al coger un volante tenemos que ser responsables de lo que hacemos por el bien del conductor, pero el bien también, yo siempre digo, de los que van contigo en el mismo vehículo y también de los que circulan, caray, con otro coche, pero que les debe respetar y ambos llegar sanos y salvos al destino.
Declaracions aquestes del director del Departament de Pastoral del Trànsit a la Conferència Episcopal Espanyola a la ràdio i televisió diocesanes de Toledo. Aquest dimarts a la tarda, el vicerrector del Seminari Major i professor de Sagrada Escriptura a l'Institut Superior d'Estudis Teològics Sant Ildefons de Toledo, Valentín Aparicio, intervé sota el títol «Deixebles de Jesús, camí, veritat i vida», també en conduir un vehicle. Després, un dels formadors del Seminari Major parlarà de l'acompanyament matern de l'Església als qui han patit un sinistre vial greu. I ja dimecres, el professor de Teologia Moral, Alfonso Fernández, exposa les implicacions morals de l'incompliment de les normes del trànsit. I el director del secretariat de la Subcomissió Episcopal per a la Família i la Defensa de la Vida de l'Episcopat Espanyol, Miguel Garrigós, dedica la ponència als conflictes familiars i la influència negativa en el conductor. Per completar el dia, està programada una visita a la ciutat de Toledo de la mà de Pablo del Cló. director del Secretariat de la Subcomissió Episcopal per al Patrimoni Cultural de la Conferència Episcopal. Finalment, aquest dijous, els delegats del trànsit tindran una posada en comú per a la valoració i les propostes d'aquest àmbit pastoral, el de la carretera. Conclouran aquesta trobada amb l'Eucaristia, que serà presidida pel bisbe auxiliar Francisco César García Magán, de Toledo, també portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, a la capella de la Mare de Déu del Sagrari de la mateixa catedral de Toledo. Parlem breument del sínode dels bisbes en aquesta segona assemblea general ordinària que es fa des del 2 d'octubre al Vaticà. Maria Ignàzia Angelini, guia espiritual d'aquesta assemblea, ha dit aquest dimarts al matí que l'Església ha de redescobrir els llocs de fam de l'ànima. En la meditació, la reflexió de la monja benedictina s'ha centrat en el tema del lloc de l'Església sinodal en la missió. Angelini ha afegit que quan es busquen espais per anunciar l'Evangeli en el teixit humà, cal desmarcar-se del conformisme mediàtic i de les observances buides. Cultures, ha dit, que són d'aparences i que no satisfan alhora que esgoten les generacions joves. La religiosa ha conclòs que per a Jesús lloc vol dir allà on l'home pateix, manifesta o comparteix la fam. La benedictina prepara així els participants en el sínode per a la reflexió de cara als propers dies sobre la tercera part de l'Instrumentum Laboris, o document de treball, que parla precisament sobre el tema dels llocs. D'altra banda, encara sobre el sínode, la Sala Nova acull aquest dimarts a 6:45 de la tarda la projecció de la pel·lícula Io Capitano, candidata oficial als Oscars 2024 com a millor pel·lícula internacional i guanyadora del Lleó de Plata en el 80è Festival de Venècia. El film es projecta en el marc del sínode i sota la presidència del Papa Francesc. La projecció, que s'ofereix com un moment d'anàlisi en profunditat al marge del programa oficial dels treballs, serà introduïda pel director Matteo Garrone, acompanyat per un migrant que va inspirar l'argument d'aquesta pel·lícula, tots dos en diàleg amb el jesuïta Antonio Espadaro, sotsecretari del Dicasteri de Cultura i Educació de la Santa Seu, entre altres personalitats que s'hi faran presents. I us expliquem, per tancar aquest bloc del sínode, que la transparència en la comunitat eclesial, la implicació dels infants i la violència que pateixen dones religioses han estat en les últimes hores alguns dels temes que s'han tractat a la sala, a l'aula sinodal, l'aula Pau VI, i s'han il·lustrat durant la sessió informativa d'aquest dilluns amb els periodistes. El briefing diari ha comptat, entre d'altres, amb la sotsdirectora Christiane Murray i també amb la secretària de la Comissió d'Informació, Sheila Pires. I precisament aquestes experiències han posat de manifest problemes com ara la dificultat de trobar harmonia entre tradicions cristianes i ritus locals o amb la normativa civil local, per exemple, sobre el matrimoni. També s'ha parlat d'incloure les escoles catòliques en el procés d'evangelització i formació, ja que representen un recurs important per a l'Església. D'altra banda, ho dèiem en titulars, el curs acadèmic de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, ja està formalment inaugurat. Des d'aquest dilluns al vespre, l'acte va comptar amb la participació del bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, acompanyat pel rector de l'Ateneu Sant Pacià, Joan Torra, i per l'actual degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dani Palau. El professor Xavier Pallar, reconegut impulsor i director de l'Escola de Campaners de la Vall d'en Bas, ha rebut aquest any l'encàrrec de pronunciar la lliçó inaugural sota el títol El llenguatge de les campanes a Catalunya. Xavier Pallas ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que el so de les campanes comunica missatges i té molta força.
Les característiques, doncs, del llenguatge de les campanes a Catalunya, perquè cada regió o cada cultura, doncs, té la seva manera de tocar les campanes. I això afecta, doncs, tant en els tocs, però també en els mecanismes per tocar-los, la forma dels jous, que són els contrapesos de fusta, doncs, que ens ajuden, doncs, a fer-les bugar, és a dir, doncs, a balancejar banda i banda, i cada regió té les seves especificitats, no? I després és important, doncs, que es conegui, doncs, quines són les característiques a Catalunya, perquè bé, quan doncs, es posa en marxa un campanar, doncs, per tocar-lo manualment, doncs, es pugui fer amb el llenguatge propi.
Xavier Pallàs ha assegurat, a més, que les campanes continuen oferint un so que no fa pensar que s'acabin aviat.
En un futur, si els hi volem donar, no? si realment sabem explicar que aquest llenguatge doncs és forma part de la nostra cultura i de la nostra identitat. I si això ens ho creiem, doncs cal fer molta feina doncs, perquè realment es dugui a terme doncs, el que diríem posar en marxa tot aquest patrimoni, no?
Xavier Pallàs té 44 anys, es va formar en magisteri a la Universitat de Girona i té el títol superior de violins, de violí. Actualment està duent a terme l'inventari de les campanes del Pla de l'Estany i del Ripollès.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Breument, altres notícies. La Basílica de la Sagrada Família inicia aquest dimarts un cicle de proves musicals que porta el títol de Ressonàncies. És un projecte que vol explorar espais inèdits del Temple d'Antoni Gaudí per fer conèixer més les possibilitats sonores. El projecte es fa en col·laboració amb l'Auditori, l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, el Palau de la Música Catalana i el Gran Teatre del Liceu, i consta de tres proves musicals que es duen a terme, la primera aquest mateix dimarts i les altres el novembre, 5 de novembre concretament, i el 3 de desembre. Totes a l'interior de la Basílica hi han interpretació de diversos grups, instruments i obres musicals. I la custòdia de Terra Santa reconeix que no matar també significa, d'alguna manera, no donar suport a la guerra i treballar per mantenir-la. El vicari Ibrahim Faltas ha assenyalat que és bo per als cristians que no hi hagi cap delicte que formi part dels divins manaments. És a dir, que no ho podem veure com una qüestió d'un mandat diví. Per a tota la humanitat, cap delicte hauria de ser una llei moral. Igualment, el franciscà ha deixat constància en unes declaracions públiques que la indiferència també és una forma de mort. I recorda que el poble, també desinteressat per les necessitats essencials del poble, mor amb indiferència i sense prendre mesures decisives per aturar la guerra davant de la possibilitat, o quan té la possibilitat, de frenar-la. També ha dit això, que no matar significa no donar suport a la guerra i treballar per mantenir-la. Ha dit que prou als bombardejos i a la guerra.
Ràdio Estel.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 14 de novembre. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositar. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Amb el diumenge mundial de la propagació de la fe, el Domund, que es viurà aquest diumenge vinent, no es fa un favor als missioners, sinó a cadascú de nosaltres. Així s'ha expressat aquest dimarts al matí el director d'Obres Missionals Pontifícies a Espanya, José María Calderón, durant la presentació d'aquesta jornada missionera mundial. Durant la compareixença informativa a Madrid, Calderón ha recordat que Espanya és el país del món que compta avui amb més missioners a fora, un total de 9.932 homes i dones, dels quals poc més de 6.000 estan destinats a territoris anomenats adjentes, és a dir, terra de missió, mentre que la resta es troben a Espanya col·laborant en l'animació missionera. Igualment, el director d'Obres Missionals Pontifícies ha recordat, d'acord amb l'informe de l'any passat, que gairebé 9 milions d'euros dels 61 milions rebuts per Obres Missionals Pontifícies a nivell internacional venen de donacions espanyoles. El segon lloc ocupa Espanya en aquest rànquing de donatius. Avui volem presentar la campanya missionera d'aquest any amb algunes iniciatives a casa nostra, a Catalunya, com és el cas de la del tren missioner que es fa aquest dissabte a Montserrat. El diumenge mundial, el Domun té com a lema aquest any aneu i convideu tothom a la festa. Ens acompanya uns minuts a l'entrevista Manu Gorriz, director del Secretariat de Missions de l'Arcabisbat de Barcelona. Senyor Manu Gorriz, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
I bona setmana del Domun i bon octubre missioner, perquè, de fet, l'Església dedica les missions tot el mes d'octubre, oi?, amb accents diferents cada setmana.
Efectivament. És a dir, des d'allà fa molts anys, l'octubre està considerat com l'octubre missioner i és durant tot aquest mes que setmana doncs, rere setmana doncs, es fa èmfasi amb activitats de sensibilització, amb activitats de pregària, amb activitats del res del... tota una sèrie d'accions i campanyes dirigides a recordar aquest mes missioner.
I tant. Bé, com es presenta el Domun aquest any, especialment a la província eclesiàstica de Barcelona, particularment a l'arxidiòcesi de Barcelona i a Catalunya, amb diverses activitats també, oi?
Sí, una d'aquestes activitats principals és la que justament comentaves, el tren missioner. És la segona edició d'aquesta activitat, que el que vol recordar és que tots som missioners pel fet d'haver estat batejats adquirint aquest compromís i aquest dissabte ens apregarem més de 350 persones de diferents de les 10 diòcesis de Catalunya amb aquesta voluntat de celebrar aquesta jornada del Domun, la de fer presents als missioners i missioneres d'arreu del món i principalment aquells que procedeixen de Catalunya. Estem parlant de prop de 450 persones que han decidit de manera vocacional deixar casa seva per anar a algun dels 1.126 territoris actuals de missió, que això significa portar la paraula de Déu i el testimoni a les esglésies joves que necessiten d'aquest suport humà i també econòmic.
Uh-huh. Com és tècnicament l'activitat? Amb tren, no? Si va fins a Montserrat, d'alguna manera?
Correcte. Doncs comencem la jornada aplegant-nos a l'estacionament del Monistrol. Tots i totes agafem el cremallera amb aquest sentit de sortir de casa nostra, d'agafar un tren, de pujar-nos sortir de nosaltres mateixos per conèixer d'altres formes de fer, d'altres persones. Arribem a Montserrat amb aquest trajecte del tren cremallera i allà volem viure una jornada festiva, una jornada amb animació musical, també amb un petit breus grups de reflexió on presentarem amb els infants, amb els joves, amb les famílies que assistiran, una miqueta fer aquesta reflexió entorn a aquesta jornada del Domun, entorn a la tasca que fan aquests missioners i missioneres i també a com nosaltres, en els nostres entorns més propers, podem ser testimonis del Crist, tal com ens diu el Papa Francesc, no? En el seu missatge del Domun d'aquest any, és que la missió universal requereix del compromís de tothom. Uh-huh. També farem una celebració molt viscuda, fent present aquests missioners. Presentarem també uns breus testimonis missioners i amb les autoritats que ens acompanyen farem un enviament missioner, que això vol dir enviar tots els participants a les seves comunitats per allò que han vist, allò que han sentit, puguin explicar-ho i fer-se a fer aquest testimoniatge envers la seva comunitat d'origen.
Estem parlant amb Manu Gorri, director del Secretariat de Missions de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Parlem una mica en general, encara que sigui telegràficament, sobre el Domun. Recordem que aquesta setmana, la que culmina amb el penúltim diumenge d'octubre, és la setmana dedicada a això, a l'ajuda i a la sensibilització, també ajuda econòmica a les missions. És per això que aquest diumenge es fa a totes les esglésies la col·lecta del Domun, aquest penúltim diumenge d'octubre. Per tant, animem els qui ens escolten a tenir-ho present, sigui anant a l'església o sigui d'altres maneres, un donatiu a les missions. Però li vull preguntar també per la campanya i pel lema. Quin sentit té aquest lema? Aneu i convideu tothom a la festa, és a dir, ser església en sortida, oi, suposo? I també, quin missatge vol oferir l'església amb aquesta frase?
Sí, aquest any, com molt bé dius, doncs, el lema escollit pel Papa Francesc és aneu i convideu tothom a la festa. Aquest lema està inspirat en la paràbola del banquet de noces, eh?
Sí, al sortir als camins a convidar tothom, vaja, sí.
Allò, és a dir, després de que el rei, després de convidar a tota una sèrie de persones rebutgessin la seva invitació, diu als seus servents, aneu a la sortida dels camins, convideu tothom a la festa. Aquest aneu ja fa molt explícit, no? El mandat missioner en sortida constant. El convideu, doncs, és doncs, que amb l'estil de Jesús, amb tendresa, amb caritat, amb proximitat, doncs és ell qui ens envia i el qual anunciem, doncs puguem propagar el que ell és, el que a tothom, perquè el missatge de Jesús al final se'ns ofereix a tots, i en especial doncs, a aquells darrers, als allunyats, als exclosos, i la festa seria doncs, el banquet de l'Eucaristia, el punt de trobada i celebració amb Jesús.
Mm-hmm. Bé, i finalment li vull demanar que animi als qui ens escolten a fer aquesta aportació econòmica, també a pregar pels missioners, però el donatiu és important perquè se sostenen moltes vegades missions sense recursos que necessiten l'ajuda de tothom.
Correcte, aquest fons universal de solidaritat, no?, que convoca doncs, les obres missionals pontifícies, doncs volen donar resposta a aquestes necessitats de les esglésies naixents, aquelles que necessiten d'un suport tan humà com econòmic. L'any passat, com deia el nostre director, José María Calderón, és a dir, a nivell estatal es van recollir més de 9 milions d'euros, però que es van concretar amb 366 projectes a 170 diòcesis a 29 països. Això vol dir que l'Església està donant resposta a una necessitat d'evangelització constant. Per tant, doncs, animem a totes aquelles persones que puguin fer una aportació econòmica, però no només des de l'aportació econòmica, també que puguin oferir la seva oració pels missioners, per les missions, i també doncs, el seu temps a poder seguir sent testimonis de l'Evangeli.
Moltíssimes gràcies, senyor Manu Gorri, director del Secretariat de Missions de l'Arcidiòcesi de Barcelona. El mes d'octubre dedicat a les missions, recordem-ho, a més, comença amb l'1 d'octubre, que és la memòria de Santa Teresa de l'Infant Jesús, patrona de les missions i doctora de l'Església, ho tenim ben present, i també que aquesta setmana és la de la sensibilització i el donatiu econòmic. La setmana vinent, ja l'última, és la de la pregària per les vocacions missioneres, també molt important, que hi hagi braços per fer aquesta atenció arreu del món. Com dèiem, que vagi molt bé el Domun i ens unim, evidentment, des de la sensibilització i els missatges en aquesta jornada missionera. Fins una altra, que vagi bé.
Moltes gràcies.
De seguida, l'economia en valors.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Obrim la nostra secció dels dimarts i els dijous, Economia amb valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i amb la participació els dimarts, habitualment, del periodista i amic nostre, Salvador Aragonès. Com sempre, bona tarda, Salvador.
Bona tarda i salutacions a tots vostès, a tots vosaltres i a tots els que feu aquest programa. Bona tarda.
Doncs saludats estem i t'hem sentit bé. Bé, qui tenim avui en el nostre programa per l'entrevista, Salvador?
Ignasi, el sindicat Comissions Obreres ha convocat el seu congrés confederal el proper mes de juny de 2025. El lema diu: respostes, nous reptes, mateixa lluita. El congrés es desenvoluparà en un context global que caracteritzen com a canvis profunds. Catalunya, Andalusia, Madrid i el País Valencià són les quatre organitzacions territorials amb més afiliats i les federacions de serveis de ciutadania, indústria i serveis, les tres més nombroses de les organitzacions sectorials.
El congrés comptarà amb la participació de 750 delegats i delegades elegits mitjançant un extens procés que abastarà tota l'estructura del sindicat Comissions Obreres, tant a nivell federal com territorial. Aquest procés comença al novembre d'aquest any amb més de 5.000 assemblees en centres de treball i agrupacions d'empreses arreu del país.
Sí, el congrés es desenvoluparà en un context global que caracteritzen com a canvis profunds, i repeteixo, canvis profunds. Comissions Obreres busca presentar un projecte alternatiu basat en la seva naturalesa democràtica i col·lectiva, el múscul social del qual construeix dia a dia els centres de treball.
I per aprofundir en això, parlem amb Lalo Plata, secretari de Comunicació de Comissions Obreres de Catalunya. Senyor Gonçal, o Lalo Plata, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, com esteu? Encantat de sentir-vos.
Nosaltres també encantats de tenir-lo. Bé, la nota del sindicat parla de canvis profunds, ho acabem de dir, en Comissions Obreres, de cara al proper congrés. De quins canvis estem parlant?
Nosaltres estem en un període d'adaptació en quant toca la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que ja va arrencant a l'anterior congrés. De fet, nosaltres el congrés el realitzem abans, el 9, 10 i 11 d'abril, i el nostre lema no és el mateix que té la Confederació, perquè, com bé sabeu, nosaltres estem confederats, no tenim una estructura jeràrquica, sinó una estructura solidària, una estructura de suma. I amb aquest congrés a Catalunya l'hem titulat En volem més. Més sindicat, més drets i més democràcia, perquè creiem que davant una pugna ideològica que hi ha de regressió a nivell internacional, el sindicat és una de les dels llocs on podem assegurar la construcció d'un nou contracte social que ens doti d'una societat més justa i més equilibrada. Mm-hmm. Aleshores, sí, hi ha canvis profunds, canvis d'adaptació, canvis de model en el treball, que nosaltres, per sort, ja portem temps treballant-hi i estem parlant de moltíssimes coses. Evidentment, de la irrupció tecnològica, però també estem parlant de les transformacions derivades del canvi climàtic en el món del treball o d'altres derivades de la pròpia forma de produir una vegada s'han introduït aquests canvis de caràcter tecnològic, no? Aleshores, el sindicat està obligat a adaptar-se a les noves realitats del treball i en això estem.
Sí, estem esperant, Lalo Plata, que es canviï cap a les 37 hores i mitja per a tots els treballadors, però els petits empresaris s'hi oposen. Continua sent vàlid la baixa d'hores treballades per a tothom, sense excluir ningú, Lalo Plata?
Nosaltres creiem que sí. De fet, ja n'hi ha un importantíssim gruix de treballadors i treballadores que treballen 37 hores i mitja o fins i tot menys. I això no ha significat un canvi de productivitat. Hem d'entendre el valor del treball com una cosa que aporta. I, evidentment, qui té treballadors i treballadores al seu càrrec ho sap. Si els té és perquè els necessita. Evidentment, jo puc entendre que hi hagi algun tipus d'empresa petita que pugui dir, bueno, ara com m'organitzaré, no? Però podrà organitzar-se. De fet, les proves i les estan a sobre de la taula. Aquells convenis que ja tenen menys de 37 hores i mitja estan funcionant bé i no hi ha cap inconvenient. Com sempre, els períodes d'adaptació són claus. I aquí també hem de tenir en compte que també es deia el mateix de la pujada del salari mínim interprofessional, també es deia el mateix, o encara pitjor, de la nova reforma laboral que acaba amb la temporalitat, i ens al contrari, s'ha demostrat que aquestes mesures que nosaltres impulsem de caràcter social acaben beneficiant a tothom, especialment als empresaris, especialment, no? És a dir, també als empresaris petits, perquè són els que viuen del consum de les persones, i la gent per consumir necessita temps per fer-ho, i d'aquí aquesta reforma laboral, aquesta reforma de la jornada.
Al Regne Unit, concretament a la Gran Bretanya, el líder laborista Keir Starmer presentava un paquet de mesures anunciat com l'augment més gran de drets dels treballadors en una generació i que han cès els empresaris perquè creuen que suposarà un augment de costos. Què en pensa, senyor Lalo Plata, vostè?
Doncs que en el nostre país s'hi poden fixar els laboristes. En el nostre país no ha significat un augment de costos, ha significat una millora del repartiment de la riquesa, que no oblidem, generem entre totes i tots. La riquesa no és propietat de ningú, la riquesa és la que genera aquest país. Un augment del PIB, un augment dels salaris. I això, contra aquelles trompetes de l'apocalipsis que deien que a major desregulació, millor mercat de treball i millor número de persones treballant, ha quedat demostrat que no. Que hi havia un model alternatiu, que hi havia un model de repartiment de la riquesa, i de fet fa escassament 15 dies que el Fons Monetari Internacional treia un estudi al voltant dels països que tenen un fort estat del benestar, que tenen un contracte social potent, creixen econòmicament més i millor, és a dir, de forma més consolidada. Els models de bombolla immobiliària no funcionen. I el que està clar és que allò que pretén fer el govern britànic no és res que no s'hagi fixat, que ja hem fet aquí i que, a més, encara tenim altres millores, com és el tema de la jornada, com són les polítiques d'habitatge, com és la millora de la salut pública o de l'educació, que són els pilars de l'estat del benestar, però també d'una vida digna, que al final tothom que treballa ha de tenir dret a una vida digna i tothom que habiti el nostre país ha de tenir dret a una vida digna.
Senyor Lalo Plata, estem en una crisi migratòria tremenda, no? I quina és la proposta de Comissions Obreres de cara a Catalunya?
Bueno, primer de tot, trencar-te el titular. No hi ha una crisi migratòria. No. És a dir, no estan venint més migrants. Els tenim aquí i estan treballant. A més, el creixement econòmic que hem tingut des de pandèmia només s'entén i s'explica amb l'aportació de força del treball que ens han donat a aquella gent que ha vingut al nostre país a ajudar-nos a créixer i a treballar. Tenim una altra crisi que aquesta sí que té un titular clar, i és des de fa 20 anys la progressiva menys capacitat que tenim de tenir fills i filles, amb la qual de recusir el nostre mercat de treball. És a dir, no generem prou treballadors i treballadores per generar l'economia productiva que tenim. Nosaltres hem tret una proposta la setmana passada, hem tret un estudi, segurament un dels estudis més fiables que hi ha en matèria de migracions, on fem un anàlisi, i el primer que diem és això. És a dir, venen a treballar i gràcies a ells hem pogut créixer econòmicament. És a dir, fora qualsevol altra opinió de que si venen a delinquir o que venen a ocupar els nostres llocs de treball. Aquesta és la segona. Treballen en els sectors i en les professions que la majoria de la gent que ha nascut aquí no vol ocupar. Treballen a l'hostaleria, treballen a les cures i a la llar, treballen a l'hortifruit, totes les feines del camp, treballen en les càrnies, és a dir, treballen allà on hi ha pitjors condicions i pitjors salaris. I, de fet, hi ha interès perquè no es produeixin regulacions, entre altres coses, perquè hi ha mals empleadors i mals empresaris que aprofiten aquesta situació de regulació per explotar. Als treballadors i a les treballadores, a totes i a tots, ens interessa que tinguin regulació i bones condicions de treball, perquè en el moment que hi ha algú que no té bones condicions de treball, es tendeix a baixar les de totes.
Mm-hmm. Gràcies per la correcció, senyor.
Sí. Bueno, no, està bé que hi hagi aquestes diferents maneres de veure. Recordem que estem parlant amb Lalo Plata, secretari de Comunicació de Comissions Obreres a Catalunya. Quina ha estat, senyora Lalo Plata, la situació dels convenis en acabar l'any 2024 amb una rebaixa de la inflació i també del preu del diner?
Nosaltres continuem demanant pujades per sobre de la inflació. Per què? Perquè hem tingut una pèrdua de poder adquisitiu importantíssima en els darrers anys de la crisi que encara no hem recuperat. I, a més, la inflació que es va donar postpandèmica encara tampoc l'hem recuperada. Sí que és veritat que ha baixat, però els preus han arribat per quedar-se. I de tothom és conegut les dificultats per omplir una cistella de la compra que tenim qualsevol fill de veí i veïna i que hem de treballar per millorar-ho. La millor forma de repartir la riquesa en el nostre país és mitjançant el salari. Aleshores, en els convenis col·lectius continuarem treballant per sobre de tot, per millorar salaris i millorar condicions. Sí. Però la política salarial és una cosa que ha de quedar clar en el proper negociació, començant per la propera negociació, el salari mínim interprofessional, que tornem a demanar una pujada per sobre de l'inflació, per sobre de l'IPC, com ho continuem demanant al conjunt de convenis col·lectius que ens competen.
Sí, senyor Lalo Plata, secretari de Comunicació de Comissions Obreres de Catalunya. Hi ha alguna novetat en el conflicte dels transportistes que volen jubilar-se als 55 anys i que per la seguretat a les carreteres i carrers de les ciutats i que han convocat diverses jornades de vaga per aquestes dades?
Encara no tenim un posicionament del govern que hagi entrat a desbloquejar això. Però vostè mateix ho deia, és una mala idea tenir conductors i conductores que fan jornades laborals llargues a majors de 55 anys perquè, dissortadament, no tenim ni els mateixos reflexes ni tenim la mateixa capacitat de reacció. És importantíssim generar una jubilació anticipada per aquest sector. Aleshores, nosaltres anem a la vaga i farem tot allò que sigui possible per fer-ho realitat. No tenim cap altra acció, cap altra possibilitat, en primer lloc pels treballadors i les treballadores, pels conductors i conductores, però en segona, per la seguretat viària de totes i de tots.
Uh-huh. I per què els sindicats estan contra les baixes flexibles, com proposa el govern, senyor Lalo Plata?
No tenim el detall de la proposta. Tenim allò que es diu un globus sonda. Això és el que ens han posat. I, home, nosaltres volem que el criteri no sigui ni tècnic ni economicista. Tu, quan tens una baixa, és perquè estàs malalta o malalt. Que el criteri que s'imposi sigui el mèdic, no sigui de cap altre caràcter, perquè el que necessitem és recuperar-nos. Ja n'hi han possibilitats, ja n'hi han figures per baixes de caràcter intermitent, per llargs tractaments, i hauríem d'anar a l'origen de la cosa. L'origen de la cosa són dos. Per una banda, les condicions de treball, és a dir, la seguretat i salut en els centres de treball, i per una altra banda, l'estat de la sanitat. Evidentment, no tenim la mateixa situació de baixes de llarga durada a Catalunya que tenen a Madrid. Entre altres coses, perquè la situació de la sanitat pública no és la mateixa aquí que la que tenen allà, per arrencar. Aleshores, anem a l'origen i no anem a fer mesures de caràcter perifèric que no solucionaran res i que, a més, dona la impressió que trasllada la culpabilitat o la gestió al malalt o a la malalta. Sí. Que reitero, el que han de fer és recuperar-se.
I finalment, senyor Lalo Plata, quines són les perspectives laborals en aquesta tardor fins al Nadal?
Doncs ara per ara nosaltres estem molt centrats en la negociació i en l'impuls de la reducció de jornada i en l'impuls de cara als propers convenis dels augments salarials. Aquí és on estem realment centrats. Per què? Perquè són els dos pilars que ens han de donar, per una banda, millores salarials a aquells i aquelles que estan en pitjor situació, és a dir, per exemple, les jornades parcials, que amb una reducció de jornada automàticament de caràcter general veuen la seva millorada, és a dir, millor salari, i, per últim, acompanyant tots els processos de reclamació de polítiques d'habitatge agressives, de control de preus, de capacitat de parc públic. Doncs aquests són els problemes que tenim els treballadors i les treballadores. Omplir la nevera i tenir un sostre on viure. I amb això estem. A omplir la nevera amb salaris i reducció de jornada i a tenir un sostre on viure en polítiques d'habitatge. Aquí estarem reclamant, anem a negociar també els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya i, a més, a partir de novembre iniciem el nostre període congressual, que arrenca en el si de les empreses, escollint delegats i escollint plans de treball pels propers 4 anys i que acabarà el 9, 10 i 11 d'abril al Palau de Congressos de Montjuïc amb el Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Moltes gràcies, senyor Lalo Plata, secretari de Comunicació de Comissions Obreres de Catalunya. Bona feina de vostè, del sindicat, de tots els sindicats multisectorials i sectorials pel bé dels treballadors i de la societat, en definitiva. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Adéu.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per la labor que feu de divulgar i d'apostar per aquest model social.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies. De seguida, després d'aquesta pausa, les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Anem a la segona part de l'economia en valors. Ho fem, com sempre, a les notícies. L'editorial Planeta s'acosta als 2.000 milions d'ingressos i refinança deute, segons va dir aquest dilluns Josep Creueras, president de Planeta, juntament amb una part dels membres del jurat del Premi de Novel·la més important del món en llengua castellana. Es donarà a conèixer precisament aquest dimarts a Barcelona. Salvador.
Sí, es donarà a conèixer perquè, com tu saps, Ignasi és Santa Teresa, i Teresa era el nom del fundador del grup Planeta.
Ah, quina gràcia, sí, sí.
Sí, era el... sí.
Tenia a veure amb Santa Teresa de Jesús, vaja.
Sí, el senyor Lara, que era Santa Teresa... Sí, era Teresa el seu nom, i que tant el va ajudar a tirar endavant l'editorial, no? El grup de comunicació, edició i educació va assolir l'any passat una facturació de 1.950 milions d'euros, un 8% més que el 2022, i l'EBITDA, és a dir, els beneficis abans d'impostos, va augmentar un 7% fins a 375 milions.
El grup Planeta, amb negocis de comunicació, edició i educació, va viure el 2023 un any històric, en paraules del seu president, Josep Creueras, que ha avançat aquest mateix dilluns que en l'actual exercici la companyia de capital familiar tornarà a batre rècords coincidint amb el seu 75è aniversari. En el lliurament del Premi Planeta és prevista la presència dels reis d'Espanya, Felip VI i Letícia.
Sí, de fet, la divisió de les divisions que hi ha al capdavant, la divisió de formació representa ja el 24% de la facturació total del grup i està trepitjant els talons al negoci editorial origen de l'empresa, el pes del qual va ser l'any passat el 26%. Al voltant del 48% d'ingressos procedeixen de comunicació, amb altres mèdia com a vaixell d'insígnia i la resta a altres activitats. Ha assenyalat Josep Creueras, president del grup, que el deute es va reduir fins a 240 milions d'euros.
Doncs dèiem que anem a altres notícies. Els sous recuperen poder de compra, pugen d'un 3% fins al setembre, Salvador, el doble que la inflació.
Sí, la baixada de l'índex dels preus al consum, l'IPC, i la lenta escalada dels salaris en el conveni permeten a les llars començar a recobrar poder adquisitiu. Gairebé 3,5 milions de treballadors cobraran un 4% més aquest any.
Després de dos anys molt dolents en què el forat negre de la inflació va succionar el poder adquisitiu de les famílies, els salaris comencen a recuperar part del terreny perdut. Ho fan, a més, en termes globals, en línia amb el que s'havia pactat entre patronals i sindicats en l'últim acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva, rubricat el maig de 2023 i que fixava una millora retributiva del 3% per aquest any i el vinent, amb la possibilitat d'un punt addicional, segons l'índex de preus al consum. Això és, amb increments acotats que en l'escenari actual permeten millorar el poder de compra de les llars sense elevar significativament els riscos d'efectes de segona ronda sobre els preus.
En els convenis registrats fins a setembre, la pujada salarial mitjana pactada entre les empreses i els seus treballadors va ser del 3,04%, amb prou feines 0,2 dècimes més que l'agost, però el segon mes que va superar el 3% dins d'una trajectòria que, sense pressa però sense pausa, els sous han anat tèbiament en ascens i va arrencar l'any amb 2,83%, segons es desprèn de les dades publicades pel Ministeri de Treball.
Barcelona pujarà l'impost de béns immobles l'IBI al port, en terminals de creuers i hotels de més valor. Així, l'equip de govern de l'Ajuntament de la capital catalana, que encapçala l'alcalde Jaume Collboni, vol pujar el proper any aquest impost l'IBI a terminals de creuers, racificadores, infraestructures portuàries, túnels de peatge i també els hotels amb més valor cadastral.
Sí, així figura la proposta que aquest divendres va presentar el quart tinent d'alcalde Jordi Valls, que la setmana passada que ve a ser portarà a la Comissió Municipal d'Economia la pròxima setmana.
Es portarà la setmana vinent aquesta proposta. Els socialistes, de fet, necessiten que votin a favor de la seva admissió a tràmit els Comuns i Esquerra Republicana, els dos partits que vol incorporar el govern municipal, encara que ara com ara aquesta decisió, així com el suport als pressupostos de 2025, s'han ajornat a causa dels seus respectius congressos, tant els Comuns com Esquerra.
Sí.
Bé, seguim encara amb el resum de l'actualitat.
El 10% de les empreses espanyoles importa productes crítics de la Xina, ha dit el Banc d'Espanya, que alerta d'aquest risc. Adverteix el Banc d'Espanya que l'elevada dependència comercial de Xina, que arriba al 80% al sector farmacèutic i al 60% a l'informàtic.
I un 10% d'aquestes empreses espanyoles, percentatge que puja fins al 20% en el cas de la indústria manufacturera, importa productes considerats crítics de la Xina, entre els quals hi ha equips informàtics, dispositius òptics, cèl·lules fotovoltaiques o díodes emissors de llum. Segons una enquesta que ha fet el Banc d'Espanya a finals de l'any passat, a més de 6.000 companyies espanyoles. I encara una altra notícia, CaixaBank vol fer centenars de contractacions per la intel·ligència artificial, segons informa el diari econòmic Expansión. Salvador.
El pla inclou contractacions, però també es nodrirà de personal intern que canviarà de posició. Aquest tema encara no s'ha discutit al Consell d'Administració, però es dona com a per aprovat.
El sector bancari considera que la intel·ligència artificial és una tecnologia molt prometedora per elevar la productivitat. Segons Citibank, pot augmentar la rendibilitat del negoci de 170.000 milions de dòlars a nivell mundial els propers anys.
CaixaBank ja té més d'un centenar de professionals dedicats a la intel·ligència artificial. Disposa d'un centre d'excel·lència i d'un laboratori posat en marxa en col·laboració amb Microsoft.
L'any passat, de fet, ja va aconseguir un acord amb Google Cloud per aplicar la intel·ligència artificial a l'analítica de dades. Aquesta tecnologia està cridada a ser una eina clau en la personalització dels productes financers perquè encaixin amb les necessitats del client en cada moment vital.
Sí, la intel·ligència artificial també pot ser una ajuda molt poderosa per eliminar part de les tasques de back office més ingrata, com és processar els emails, llegir documents molt llargs, etc. Fa temps que CaixaBank fa servir aquesta tecnologia per gestionar les devolucions de rebuts domiciliats de forma pràcticament automàtica.
I un últim últim apunt breu, Rosa Clarà destina 20 milions a una nova seu corporativa, segons informa el diari Expansión.
Efectivament, Rosa Clarà, l'empresa que vesteix a les núvies, es llença a la inversió més gran de la seva història amb la construcció d'una nova seu corporativa a l'Hospitalet de Llobregat, un projecte pressupostat amb 20 milions d'euros.
Rosa Clarà, propietat de la dissenyadora i empresària del mateix nom, acaba de tancar la compra d'un solar de 4.000 metres quadrats on preveu iniciar els propers mesos l'edificació de la seva futura caserna general. La parcel·la es troba al costat del centre de logística i producció que l'empresa va obrir el 2002 a l'Hospitalet de Llobregat i que té 5.000 metres quadrats. Doncs fins aquí, Salvador, l'economia en valors d'avui. Moltes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vostès i bona tarda.
Bona tarda. Economia en valors fins aquí.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Recordeu que el Sense Distància és amb tots vosaltres de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 12:00 PM, amb el format complet d'una hora, i a 7:45 PM. Que vagi molt bé. Fins la propera.